els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Llevat dins la pasta, una secció que podeu trobar tots els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda i els dijous a la repetició de les 6, una mica abans de 6:45 del matí. L'espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Podeu trobar els programes en el web radioestel.cat i també des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Avui ens acompanya l'Àngela Rodríguez. Bona tarda, Àngela.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Quin tema i quin personatge presentem avui?
Doncs mira, el diumenge 28 d'abril passat, des de la platja del Llevant fins a la Basílica de Santa Maria del Mar, una peregrinació per l'Alto el Foc a Gaza va tenir lloc a Barcelona. Una de les 13 entitats organitzadores va ser Fundipau. Avui entrevistem l'Antoni Soler Ricard, que va ser-ne president. És professor jubilat i activista per la pau i la no violència. Pertany també al grup de no violència cristiana de Cristianisme i Justícia. Des dels anys 70 ha militat en diversos grups pacifistes no violents i objectors de consciència. Ha participat en nombroses conferències i cursos sobre la construcció de la pau i l'educació per la pau i és autor de diversos articles i llibres.
El saludem ja, professor Toni Soler Ricard. Gràcies i bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda i gràcies per compartir aquesta estona.
Molt bé. El 7 de maig passat es van complir 7 mesos de l'absència d'un alto al foc definitiu a Palestina. Com valora vostè la situació?
Sembla que no cal dir que és un drama. És un drama cada minut que passa sense un alto al foc, perquè cada minut que passa són persones que van morint sota les bombes o per la fam o per les infeccions, per tot el desastre humanitari que sabem que s'està vivint en allà. Per tant, no podem fer altra cosa, simplement com a éssers humans, que està absolutament indignats i irritats per cada minut que passi sense que l'alto foc sigui un fet i sense que es construeixi una situació de dignitat per a tothom i de justícia que permeti una convivència estable en la zona.
Mm-hmm. Què vol dir colonialisme d'assentament, en concret aquell que va practicant Israel al territori històric de Palestina?
Bueno, també em sembla que és cosa prou sabuda, no? El colonialisme, potser que més conegut, és una ocupació militar d'un territori el qual es converteix doncs, en una província de la metròpoli i ja s'exploten els seus recursos, el que sigui, no? Quan parlem de colonialisme d'assentament és una altra cosa, eh? És simplement que anem ocupant el territori d'altres. En el cas aquest que estem veient, especialment a Cisjordània, doncs consisteix en això, que una sèrie de colons israelians, doncs una zona que estava un terreny, uns camps, unes cases que estaven en mans de palestins des d'anys que vivien allà tranquil·lament, doncs aquella zona la fortifiquen, la limiten, expulsen la gent que hi ha en aquell lloc, fan la seva casa, comencen allà a posar els seus conreus, el que sigui, ho fortifiquen i la gent queda fora. Així es van ocupant, s'assenten en el lloc i van ocupant doncs, espais cada vegada més gran, no? De manera que la Cisjordània en aquest moment és com un formatge de gruyère, no? Tot ple de forats, amb assentaments, cosa que fan molt difícil i viable un estat palestí en aquella zona, que és el que a fons es pretén, no? I evidentment d'una forma especialment accentuada en aquests últims anys, i que aquests assentaments són defensats no només pels propis colons, sinó pel propi exèrcit israelià.
Mm-hmm. Quina diferència hi ha entre antisionisme i antisemitisme?
Mira, dit molt ràpid, antisionisme vol dir un moviment que està en contra d'una ideologia política, cosa que sempre és legítima I antisemitisme vol dir que s'està en contra d'una raça, contra cosa que mai és legítima. El sionisme és un moviment polític, una tendència política, de part del poble jueu, però que n'hi ha molts jueus que no són sionistes, que el que predica aquesta doctrina sionista és justament això, anar ocupant el territori com més millor fins a expulsar tota la població palestina de la zona. I això que ve de molt lluny, d'abans ja de la creació de l'Estat d'Israel com a ideologia política que ho ha anat impulsant, doncs, evidentment, hi ha molta gent, molts jueus, que hi estan també en contra, no?, arreu del món, i estem veient-ne manifestacions i declaracions sovint, no? L'antisemitisme és una altra cosa, és estar en contra dels jueus pel sol fet de ser jueus, tinguin la ideologia política que tinguin.
Sí, sí.
I, per tant, això sí que és una qüestió racista que atenta contra tots els drets humans.
Uh-huh. Arreu del món i de forma no violenta hi ha nombroses reaccions solidàries amb la població civil palestina. Per què els estats del món, en general, no s'hi sumen o ho fan d'una manera tan tèbia?
És una bona pregunta, no? Però, malauradament, anem estant acostumats a veure que els estats al final no defensen allò que les poblacions realment necessiten, desitgen o volen, no? Sinó que van a remolc de grans interessos econòmics, internacionals, d'aliances internacionals, de pactes, d'interessos geopolítics, no? Al final, i més en el tema aquest de bel·licista i de les guerres i de les ocupacions i de l'equilibri geopolític, el que està en joc no són els interessos ni la seguretat de la població, sinó que són els interessos dels grans poders econòmics, no?, que necessiten controlar mercats, controlar territoris per obtenir matèries primeres o per vendre els seus productes, per fer negocis, per invertir, pel que sigui, no? I aleshores aquests grans interessos són els que pressionen els estats i els estats acaben anant a remolc de tot això. Un d'aquests grans interessos, no cal dir-ho, és l'indústria armamentista, perquè la guerra, malauradament, és un negoci per uns pocs molt poderosos que fan un gran negoci. Cada míssil, cada bomba que es tira són milers de dòlars que s'han de gastar per fabricar-ne una altra de nova. I, per tant, que duri, que mantingui la guerra, doncs això és un gran negoci. I els estats són, moltes vegades, captius d'aquests interessos. I per molt que vulguin justificar totes aquestes històries, tot aquest bel·licisme, tota la despesa militar, en funció, amb l'excusa o amb el pretext de la seguretat, no és la seguretat de la població. La seguretat de la població és molt més senzilla. La seguretat de la població és poder tenir un plat a taula, és poder acabar el mes i pagar el lloguer sense que et treguin de casa, és poder tenir, doncs, això, un sostre, una sanitat per quan estàs malalt, bueno, és a dir, té unes necessitats, sentir els teus drets i la teva dignitat respectats. Això és la seguretat que necessitem les persones. No necessitem una guerra ni a Palestina ni a Ucraïna per sentir-nos segurs, més aviat tot el contrari, no?
Està
aquestes
clar.
Grans tensions que generen aquests grans interessos dels quals els estats en són d'autors, doncs ens generen molta més inseguretat i una utilització de recursos que necessitaríem per moltes altres coses que sí que ens donarien seguretat.
I tant, les armes són per matar, i precisament la seguretat.
No?
Sí. Avui estem parlant, recordem-ho, amb Antoni Soler Ricart, professor jubilat i activista per la pau i la no violència. Parlem amb ell de les arrels del conflicte d'Israel amb Palestina i del paper de l'acció no violenta, precisament. Vostè, professor Soler, ha participat activament en la vaga de fam per Palestina el febrer passat a Barcelona i també en el pelegrinatge per l'alto al foc l'últim diumenge d'abril, perquè no perd mai l'esperança. O sigui, com és que no perd mai l'esperança, volia dir, en aquests i en altres mètodes no violents?
En primer lloc, aclarir que jo, a la vaga de fam, vaig estar un dia acompanyant-los.
S'hi va sumar, solidaritzar, però...
Pel meu compte, la vaga de fam, per tant, la meva participació va ser molt modesta i molt petita.
D'acord.
O sigui que els bons amics que... Els tres bons amics que van fer aquells 15 dies de vaga de fam, doncs...
Són els que la van fer de debò.
Tenien tot el meu suport.
Sí, 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 això mateix.
Per què no perdem mai l'esperança? Miri, jo crec que, en primer lloc, perquè no hi tenim dret. Quan hi ha unes situacions com aquesta que estem veient ara que parlem de Palestina, no sabem si les mobilitzacions que fem acabaran tenint èxit. Però no podem estar, no podem deixar de fer-les. Perquè el silenci, el conformar-se, el callar, el anar passant i mirar cap a una altra banda quan ja no pots mirar més la pantalla de televisió, pot ser pres o viscut com un consentiment passiu. No? Quan al final de la Segona Guerra Mundial es deia com pot ser que la població alemanya desconegués el que passava en els camps de concentració, l'horror aquell, no? Deien que no ho sabien, bueno, potser tampoc volien saber massa, però nosaltres no podem dir això, ho estem veient amb els nostres ulls aquest desastre i molts altres, no? I per tant, no tenim dret a dir que no ho veiem o no fer res. Per tant, jo crec que no podem perdre l'esperança, en primer lloc, per dignitat, perquè almenys quedi clar que nosaltres no hi estem d'acord i això hem d'anar buscant la manera de dir-ho, per modesta que sigui. Mm-hmm. I en segon lloc, perquè es tracta també, al final, de creure que d'una manera més directa o més indirecta actes com aquella vaga de fam sacsegen consciències, mobilitzen altra gent, incomoden els governs, potser no els faran moure, però és evident que és molt millor que hi hagi moviment i protesta, ho estem veient ara en el cas dels estudiants, per exemple, als Estats Units, no? Incomoda realment el poder que hi hagi reaccions d'oposició i de protesta. Per tant, en consciència estem obligats a fer-ho. No? Mm-hmm. I de quina altra manera podríem fer-ho que de forma no violenta? No? Si ho féssim per la violència, estaríem parlant el mateix llenguatge que critiquem, que és fer mal per aconseguir algun objectiu. No tenim dret a fer mal a ningú per aconseguir cap objectiu. Mm-hmm. I aquesta és l'ABC de la no violència. No? Sí. La fi, per noble que sigui, no justifica els mitjans, no tenim dret a fer-nos mal els uns als altres per cap objectiu. No? I, a més, des del punt de vista estratègic, simplement, què aconseguiríem amb la violència? Trencar quatre coses? Potser sí que sortiríem una mica més als mitjans de comunicació, perquè també s'ha de dir que moltes vegades accions no violentes o protestes no violentes tenen molt poc ressò mediàtic, però no podem deixar de fer-les per consciència i per dignitat i també perquè confiem que això va eixamplant, fent córrer l'atac eòlic, engrescant altra gent també a mobilitzar-se.
I quin és el seu consell per a continuar exercint pressió sobre els governants perquè no promoguin el comerç d'armes ni cap tipus de complicitat amb l'Estat d'Israel en aquest cas, tot i que és difícil perquè ja ha comentat abans que hi ha molts interessos econòmics? Però quin seria el seu consell per continuar pressionant?
En primer lloc, repetiria una mica el que acabo de dir. És a dir, qualsevol iniciativa que se'ns acudeixi. Una entrevista com la que esteu fent vosaltres aquí, ara a mi, o un article que algú pugui publicar en un diari, o una manifestació com tantes que se'n fan, o mira, a 20 ciutats diferents de Catalunya hi ha gent que un cop per setmana es planten en algun lloc de la població, alguns davant de l'Ajuntament, altres en una plaça important, en un lloc significatiu, simplement una estona d'estar allà a mitja hora per proclamar que estan en contra d'aquest desastre o en contra de les guerres. Qualsevol cosa que se'ns acudeixi està molt bé, ajuntar-se, ajuntar-se. Sols no podem res, però buscar els grups que sí, que s'estan movent és molt important. I després, deixeu-me que digui dues coses que em semblen molt importants perquè representen aquest petit compromís i un gest que tots podem fer, que són què fem amb els nostres estalvis i l'altre és què fem amb els nostres impostos. Ho dic molt, molt senzillament. Sí. La immensa majoria dels bancs que, en el qual depositem els nostres diners són els grans finançadors de la indústria militar i de la guerra, que s'enriqueixen amb això. Per tant, buscar, encara que ens doni menys rendiment, banca ètica, és una manera directa de sortir-nos-en personalment i de treure diners i negoci d'aquells que es lucren amb la guerra. Molt important.
I tant.
Traiem els diners de la banca armada, posem els diners a la banca ètica.
I quina...
Una altra cosa.
Sí, breument, sisplau.
L'objecció fiscal. Uh-huh. És molt fàcil i molt senzill. Només que entreu a internet poseu objecció fiscal, veureu que és una cosa molt senzilla de fer i és un acte testimonial també de protesta, dir amb els meus impostos no vull seguir
finançant l'exèrcit. Uh-huh. I quina resposta obté vostè majoritàriament del món estudiantil en les seves xerrades que fa a favor de la cultura de la pau?
Mira, t'he de dir que si els escolars són més aviat de poca edat, el nivell és diferent. Se senten molt solidaris amb el que significa la pau i hem de parlar més de la pau com a relacions personals i quotidianes entre ells. I en general, escolten amb atenció i ho reben bé, perquè, entre altres coses, a les escoles això es treballa a força. Ara bé, s'ha de dir que, malauradament, l'ambient que respiren després que surten de l'escola moltes vegades és tot un altre, no? Mm-hmm. I que perquè realment les persones s'eduquin, no n'hi ha prou amb una acció a l'escola, sinó que és molt important tota la societat, allò que es diu que per educar un infant cal tota la tribu, no? I si fem un discurs a l'escola, però després a fora predomina un altre, doncs l'eficàcia és molt més petita. Mm-hmm. Però la resposta espontània dels infants és bona. Molt bé. Els alumnes més grans, de les opinions estan una mica més formades, no? Però hi ha un gran desconeixement de tot el que és la cultura de pau i la no violència.
Doncs és important sembrar,
no? Tens ocasió de fer una petita exposició. Realment veus que se'ls obren uns ulls com unes taronges.
Sí.
I que realment veuen que hi ha altres maneres de fer les coses i que per aquest camí no es va gaire lluny. Però és una feina important a fer, molt necessària, que l'anem fent, però també és molt important educar els adults, no? I això, per exemple, és el que estem fent ara, indirectament.
I tant, i tant. Se'ns acaba el temps, disculpi, professor Antoni Soler Ricard, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que la comunitat internacional Israel-Palestina facin cas del papa Francesc, que no para de demanar la pau.
Això mateix. Ja voldrien que els caps d'estat tinguessin el mateix interès en acabar això que té el papa Francesc.
Això mateix.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vostè. Fins una altra. Adéu-siau.
Adéu-siau.
I té valor com cada setmana mirar la saviesa de l'Església. Avui l'expressem amb un punt, el 498 del Compendi de Doctrina Social de l'Església. Àngela.
La recerca de solucions alternatives a la guerra per resoldre els conflictes internacionals ha adquirit avui un caràcter de dramàtica urgència, atès que la potència terrorífica dels mitjans de destrucció i la cada vegada més estreta relació que existeix entre els pobles de tota la Terra fan molt difícil o pràcticament impossible limitar les conseqüències d'un conflicte. Així doncs, és essencial cercar les causes que originen un conflicte bèl·lic, sobretot les lligades a situacions estructurals d'injustícia, justícia, de misèria, d'explotació, sobre les quals cal intervenir amb vista a eliminar-les.
I anem al recurs de la setmana, o recursos, millor dit, per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que us ajudin.
Us recomanem que consulteu la web de Fundipau, fundipau.org, la de l'Agència de Nacions Unides per a la Població Refugiada de Palestina a Orient Pròxim, ayudagaza.es, la de la xarxa de la Crida Global de Pelegrinatges per l'Alto el Foc a Gaza, gazaceasefirepilgrimage.com i també palestina.cat. A més, els llibres del nostre entrevistat d'avui, Antoni Soler Ricart. Això és la cultura de la pau i també Gandhi i la no violència.
I dos apunts d'agenda per acabar.
Dijous 16 de maig, sessió oberta de la plataforma d'entitats cristianes amb les persones migrades, on es convida Open Arts. Serà a 4:45 a l'església de Sant Pau del Camp. I la Joc de Catalunya celebra la festa de l'acció dissabte 18 de maig a la plaça dels Jardins d'Elx, al barri de la Sagrera de Barcelona, de les 4 de la tarda a 9:15.
Àngela Rodríguez, moltes gràcies. Fins la propera.
A vosaltres. Fins la propera.
Arribem així al final de la secció Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.